Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
Quiero que me entierren en mi pueblo, con ceremonia religiosa, con flores y féretro básico.
Electium es un concepto en servicios funerarios que ofrece la posibilidad de contratar en vida tu funeral y evitar a la familia la toma de decisiones y el pago en un momento tan duro como es la pérdida de un ser querido. Puedes decidir hasta el último detalle, personalizándolo a tus gustos. Electium, contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900-222-301 o entra en nuestra web electium.es.
Ràdio Estel.
Hola Catalunya, hola Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat o ens escoltareu després al nostre compte d'iVox. Benvinguts a Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia amb Borja de Maria, amb el suport d'Endesa. Bàsquet al dia, amb Borja de Maria, amb el suport d'Endesa.
Què tal? Bona nit. Després de dues derrotes seguides lluny del Palau davant del CSK de Moscou i el Gran Canària i dues victòries contra el Bayern de Múnich i el Darussa Faka, el Barça és novè a l'Eurolliga. Guanyar demà, el Maccabi Tel Aviv, que arriba amb una victòria i tres derrotes, podria col·locar els de Pesic entre els vuit primers de la taula. Objectiu dels blaugrana. Escoltem el seu entrenador, Stepislav Pesic.
Estamos con resultados contento, pero todavía no se espera mucho trabajo. Ahora con Hanga, ahora con otros jugadores y también no cambiar total concepto de defensa o concepto de ataque. No se espera mucho trabajo. Adelante.
Hanga, que debuta a l'Eurolliga en un partit crucial. Demà, a les 9 de la nit, al Palau Blaugrana, Barça-Lassa, Maccabi Fox, Tel Aviv. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'aquest dimecres 31 d'octubre de 2018 amb José Matosas al control i Xavi Pagan a la producció.
Bona nit a tothom.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by... amb Borja de Maria.
Som-hi, comencem aquest bàsquet al dia d'aquest dimecres i ens trobem en plena setmana europea amb partits ahir i avui de la cinquena i última jornada de la primera volta de l'Eurocup i també avui i demà de l'Eurolliga. A l'Eurocup, el València Bàsquet es va imposar 87-66 al Dolomiti Energia Trento i es situa segon del seu grup amb 4 victòries i una derrota. Aquesta tarda s'ha disputat el Mónaco Morabanc Andorra i està en joc el Fiat Turín Unicaja Màlaga. El protagonista, doncs, d'aquesta jornada és el Barça, l'Eurolliga, perquè tenim un rival d'aquí a 24 hores, el Maccabi Tel Aviv. El periodista esportiu Sam Gutiérrez fa una radiografia del pròxim rival del Barça.
El Maccabi Tel Aviv ocupa actualment la 11a posició a l'Eurolliga amb un registre d'una victòria i tres derrotes. L'equip israelià està entrenat pel croat Neven Spahija i té en Jeremy Pargo la seva principal estrella. El base nord-americà està lesionat i ha tornat als Estats Units per tractar els seus problemes d'espatlla. La baixa de Pargo ha provocat que jugadors com Scottie Wilkevin agafessin el relleu pel que fa a la notació, i és que Wilkevin va ser nomenat MVP de la jornada 3 de l'Eurolliga. Juntament a Wilkevin tenen en DeAndre Kane i Michael Roll els seus jugadors més perillosos, tots d'ells exteriors. És precisament el joc per fora la principal amenaça del Maccabi Tel Aviv, i és que els israelians estan promitjant 82 punts per partit, un més que el Barça-Lassa. A més, també els homes d'Espaïja estan llançant amb molt bons percentatges en tirs de dos, i és que estan per sobre del 60% i són actualment el tercer equip amb millor percentatge en aquest aspecte. D'altra banda, el Maccabi Tel Aviv és el segon equip amb més pèrdues per partit de tota l'Eurolliga. És evident que no serà un partit fàcil pels de Svetislav Pesic. Veurem si el Barcelona aconsegueix la seva tercera victòria a l'Eurolliga i segueix mirant cap a les posicions capdavanteres de la classificació.
Demà també, entre altres, es disputa el Baskonia Darussafak en aquesta jornada 5 de l'Eurolliga. Repassem la resta de partits amb el periodista esportiu Sam Gutiérrez.
La jornada 5 de l'Eurolliga comença amb un plat fort, i és que a partir de les 6 de la tarda el CSKA de Moscou s'enfronta a l'Olympiakos. Dos dels equips que han dominat Europa aquesta darrera dècada s'enfronten en un partit que serà molt especial per Kyle Hines. L'escolta, actualment el CSKA de Moscou, va conquerir amb la samarreta de l'Olympiakos dues Eurolligues seguides l'any 2012 i 2013. La final de 2012 la van disputar precisament contra el CSKA de Moscou i van vèncer per un apretat 62-61. A 6:45, Kirolbet Baskonia, Darussafaka. Els turcs visiten el Fernando Buesa Arena, d'on en tenen mals records, ja que l'any 2006, a la seva derrota per 73-52, van registrar la puntuació més baixa de la seva història des de 1962. Els de Pedro Martínez necessiten, sens dubte, una victòria davant la seva afició, ja que actualment ocupen la 13a posició amb un balanç d'un triomf en 4 partits. A 6:45, Fenerbahçe Istanbul, Bayern de Múnich. Després de vèncer a casa el Kirolbet Baskonia, els alemanys buscaran el que no han aconseguit a la seva història, i és que el Fenerbahçe s'ha imposat a les 4 vegades que s'ha enfrontat al Bayern. I a 9:00, Barcelona, Maccabi Fox Tel Aviv. Aquest serà l'enfrontament número 40 entre els dos equips. El balanç actual és de 24 victòries pels Blaugrana i 15 per als israelians.
Això pel que fa demà, però demà passat encara hi haurà més partits de l'Eurolliga, entre ells el Žalgiris Kaunas Madrid i el Khimki Gran Canaria. Ens ho explica Sam Gutiérrez.
4 enfrontaments més tancaran divendres la jornada 5 de l'Eurolliga. A 6:00, Khimki Moscow, Herbalife Gran Canaria. Els russos són 15ens amb un balanç de 0 victòries i 4 derrotes i són l'únic equip, juntament amb el Budućnost, que encara no coneix la victòria. Per la seva banda, els de Salva Maldonado són 14ens amb un triomf en 4 partits i buscaran a Rússia la seva primera victòria a domicili en l'Eurolliga. El darrer cop que aquests dos equips es van veure les cares va ser a la final de l'Eurocup l'any 2015, quan els russos van vèncer a doble partit per un resultat de 174-130. Una hora més tard, a 7:00, tenim el Budućnost Panathinaikos. Montenegrins i grecs s'enfronten després de 16 anys. I és que el darrer cop que aquests dos equips es van veure les cares va ser la temporada 2001-2002 a l'Eurolliga. Els precedents són clarament favorables pels homes de Xavi Pascual, que han vençut 6 dels darrers 7 enfrontaments contra els de Montenegro, actualment coers de la competició. A la mateixa hora, 7:00, Žalgiris Kaunas, Real Madrid. Els de Pablo Laso buscaran continuar impecablement aquesta temporada, i és que encara no coneixen la derrota ni en Lliga Endesa ni en Euroliga. Els lituans comencen la jornada 8ens, amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes. Tot i així, mirant enrere, veiem com el Real Madrid ha vençut les últimes 5 vegades que ha visitat la pista dels Žalgiris i 9 de les darreres 10. Tanca a 9:15 la jornada 5 de l'Euroliga un interessant Olimpia Milà Anadolu Efes. Els dos equips han començat molt bé la temporada i es troben a la part alta de la classificació amb 3 victòries i 1 derrota. La ciutat de Milà du grans records a l'afició de l'aleshores anomenat Efes Pilsen, ja que l'any 1996 es van proclamar campions de la Copa Korać.
Gràcies, Sam Gutiérrez, per aquests anàlisi de l'Eurolliga de divendres, de dijous i del pròxim rival del Barça, el Maccabi Tel Aviv, demà a 9:00, al Palau Blaugrana. I passem a bàsquet femení, perquè l'Uni Girona disputa d'aquí poc més d'una hora, a 11:15, hora catalana, partit d'Eurocup a les Illes Açores, davant el club Uniau Esportiva, les dones d'Eric Surís, que volen aconseguir la segona victòria europea de la temporada. els dimecres a Bàsquet al Dia parlem del món NBA. De seguida connectem amb l'Adri González, però abans el nostre company Òscar Merino ens porta una entrevista en exclusiva amb el director del documental Hamza.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Borja de María.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país. La, 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 la.
Doncs el Bàsquet al Dia, la temporada passada, ja us vam parlar d'aquest documental que per fi ha vist la llum. Ho feia al Teatre Zorrilla, fora de la competició, en la 44a edició del Filmets Badalona Film Festival. Un documental que es diu Hamza i és el gran protagonista, un jove català d'origen marroquí que ha aconseguit integrar-se a la societat gràcies al bàsquet. Vidal Sabaté és el director del documental, juntament amb Juan Sánchez. Hola, Vidal, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal, Òscar?
I enhorabona, perquè l'estrena va ser tot un èxit.
Moltíssimes gràcies.
De fet, vau reunir a molta gent, al Teatre La Zorrilla.
Pues sí, gairebé 430 persones van venir a l'estrena. La veritat és que estava a patar, estava a patar.
Esperàveu tenir, Vidal, aquesta rebuda i aquesta crítica tan, tan positiva?
Home, aviam, ho vam fer amb tota la il·lusió, volíem que vingués gent, però, clar, no t'esperes tampoc que tingués tan bona rebuda i que la gent li agradés tant, no? Perquè la veritat és que tothom ens va felicitar moltíssim. Bueno, va ser... Vam sortir, com es diu, molt inflats, no? D'allà, perquè estàvem tan orgullosos de la feina aconseguida i de la rebuda que vam tenir, que la veritat és que va ser una nit molt maca.
Estem parlant de la història d'una història, la del Hamza, que és realment molt potent, Vidal, i que està arribant molt lluny.
Sí, és una història molt potent. Ell és un tio molt potent. Ell és un noi amb una personalitat molt gran. I bé, el fet de que el bàsquet fos aquest detonant, que tingués aquest ingredient, no? Per poder refer una miqueta la seva conducta, i que ara, a més, el bàsquet també sigui aquest motor de canvi en una escola de bàsquet a Casablanca, ens lligava molt la història. I jo, quan el Hamza em va vindre a casa i m'ho va explicar, que volia fer aquest projecte, li vaig dir, ostres, és que això lliga molt bé una cosa amb l'altra i hem d'anar més enllà, no?, de només fer el projecte. La gent ho ha de saber.
I és una història que pot servir d'exemple, sens dubte, per molts altres nens o nenes que potser no troben el seu espai dins de la societat i que l'esport, el bàsquet en aquest cas, pot donar un cop de mà, no?
Sí, clar. Suposo que es pot extrapolar a moltes coses, no? Perquè el sentir-te fora de la societat moltes vegades no és només per la teva raça. En aquest cas, pues, era perquè ell no es sentia del lloc, ell rebia inputs dolents quan anava a segons quin camps, o segons a quins llocs, o segons a on li deien moro de merda. Clar, ell mai es sentia d'aquí, no? Però si algú el feia estar enganxat directament a la societat era el bàsquet, on tenia amics de tot arreu, on ell es sentia tranquil i on era molt valorada la seva força, la seva lluita, la seva garra, no? Era un jugador que tampoc és que fos un supertalent, però tothom se l'estimava molt perquè es deixava la vida, no? És el típic jugador que li dius que vagi contra la paret i hi va, no? Llavors, en el bàsquet ell era el seu lloc preferit.
Uh-huh. I és el que té l'esport en general i el bàsquet en particular que permet això, no? La integració de tothom.
Sí, perquè a més el fet de jugar dins d'un equip jo crec que és molt important. És molt important perquè ha aconseguit amics bueno, que són els mateixos amics que després del documental se'n van a sopar amb ells. Són els seus amics de tota la vida, són els seus amics del poble. Són amics amb, com de diferents classes socials, com dir-ho, no? Perquè en el Masnou Basketball doncs hi ha nanos que són d'un nivell adquisitiu molt alt i d'altres com el Hamza, que eren d'un nivell molt baix, però en allà tots eren iguals, no? I, bueno, jo crec que no només va ser pel Hamza una bona eina, sinó també pels seus companys, no? En el documental també es reflecteix, no? D'un nano que diu, ostres, que era la primera vegada que jo em creuava amb un magrebí o tenia relació amb un magrebí, no n'havia vist mai cap, saps? Vull dir, és aquesta química que hi havia dins de l'equip, doncs, que els va fer créixer junts i de la manera més normal del món, i ells es protegeixen entre ells. Vull dir, és la força de l'equip, la força del grup.
I ho deies tu abans, Vidal, perquè el projecte Hamza ha travessat fronteres i també s'ha convertit en un projecte d'inserció social a Casablanca.
Sí, a més, és que bueno, coses de les tecnologies. A través del Facebook, un entrenador es va posar en contacte amb ell perquè veia que era entrenador de bàsquet i just acabava d'obrir una associació de bàsquet per treure uns nanos del carrer. Era com un descampat on només hi havia drogues i mala gent i no volien que fos l'exemple pels nens. Llavors van intentar posar una pista poliesportiva, una pista de bàsquet i una pista de futbol, i a la pista de bàsquet doncs hi venien molts nens i nenes, i hi havia un entrenador, però aquest entrenador no tenia moltes eines i va demanar ajuda en el Hamza. I era una història que lligava amb una altra.
Hamza, que és jugador, també entrenador de bàsquet al Masnou, i en aquest projecte, Vidal, també heu rebut el suport de la Fundació de Ricky Rubio.
Sí, la Fundació del Ricky Rubio, quan es va enterar, bueno, jo tinc amistat amb ells, els hi vaig presentar el projecte i el vídeo, com estava avançant, i bé, de seguida em van dir que els hi quadrava molt amb el que ells estaven fent, que volien fer un programa d'això, perquè just estan fent un programa a l'Alt Raval. Bueno, hem anat aconseguint sinergies que jo crec que entre tots tenim més força i podem ajudar encara més.
Des que surt la idea, fins que el documental veu la llum, ha passat molt de temps?
Home, sí. Sí. Dos anys, ben bé, dos anys. Pensa també que entre mig van haver-hi uns atemptats a Barcelona, que van fer canviar molt, i t'ho dic de manera molt sincera, l'edició del documental. Nosaltres estàvem encaminant el documental per una cosa on els temes religiosos del Hamza no tenien gaire valor, i després vam dir, ostres, hem d'intentar potenciar, perquè hem de mostrar la part bona i la part bonica de tot, no? I jo crec que hi ha escenes a la mesquita del Masnou que són molt maques, d'ell, vulguis que no, al final, la relació i la vinculació que té amb l'entrenador de Casablanca, a part de l'origen dels seus pares, és l'idioma i la religió, no? I llavors és una cosa que els uneix. I és una cosa maca de veure, pues, com des de fora. Jo que això de les religions no ni em va ni em ve, ens va canviar molt la perspectiva, no? Perquè de cop i volta, ostres, tornava a ser males notícies per nanos, a més, eren nanos nascuts aquí, també. Bueno, va ser complicat. Tot el procés va ser complicat i vam tindre que parlar-ne molt i estar-ne molt segurs de com tirar, per on tirar en aquest documental, perquè tocaves coses sensibles.
I després de l'estrena, amb un gran èxit, Vidal, quan, on es pot tornar a veure el documental?
De moment, ara estem preparant el passe al Masnou, que volem intentar fer també una molt bona estrena allà a Masnou. A Barcelona també farem un passe. I bé, llavors, a partir d'aquí estem en converses, aviam com el podem treure, aviam si pot sortir, que es pugui veure per televisió o algun, a través d'algun tipus de plataforma. I, bueno, això encara, la veritat és que tot just hem acabat l'edició relativament feia poc, no?, entre les músiques i tot, no? Ara ens hem de posar a pensar creiem que ha tingut una molt bona acollida, aviam quin recorregut li podem donar al documental, però festivals, el portarem a tots els festivals que puguem. Bé, li intentarem donar tot la màxima sortida possible.
Doncs amb la col·laboració de Badalona Comunicació, del Masnou Bàsquetbol, de l'Ajuntament del Masnou i també de la Federació Catalana de Bàsquet, per fi ha vist la llum el documental Hamza. Vidal Sabater, un dels seus directors, enhorabona. Moltes felicitats i gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia.
Moltes gràcies, perquè sempre estàs allà per qualsevol cosa que faig, i moltes felicitats pel programa, perquè que es parli de bàsquet cada dia, sempre t'ho dic, és molt lloable. Moltes felicitats.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Borja de Maria.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Després de la jornada de matinada d'aquest dimarts, que ja vam comentar en el programa d'ahir, tornem a parlar de la competició de bàsquet més espectacular i més seguida del món. Tornem a parlar de l'NBA i per fer-ho sempre contem amb l'Adri González. Què tal, Adri? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Marc Gasol, 19 punts, 5 rebots, 6 assistències. Sergi Ibaka, 16 punts, 8 rebots, 3 triples. Willy Hernán Gómez amb 8 punts, 8 rebots. Àlex Abrines amb 3 punts i Calderón amb 2 punts. Què et sembla si comencem comentant la jornada?
Sí, comencem parlant d'una nit NBA, doncs, que ens ha deixat una nova victòria dels Raptors. De moment doncs, es consoliden a la segona posició de l'est i que només tenen davant a uns Bucks que estan imbatuts fins ara i que estan donant doncs, molt bones sensacions. També, a l'altra banda, destacar doncs, la derrota dels Rockets, uns Rockets que són doncs, potser l'altra cara de la moneda, no? Amb un inici molt dolent, on ara mateix doncs, només sumen una victòria i que no acaben de veure, no? La tecla està en penúltims a l'oest i amb sensacions bastant contradictòries fins al moment. Perdent Chris Paul per sanció alguns partits, ara tampoc està jugant Harden per molèsties, però bé, confiem en que és un equip, el de Mike D'Antoni, que acabarà reagifant i bé, al final demostrant que són els actuals líders de l'oest i un equip a tenir en compte. També en clau catalana doncs, destaca el gran partit de Marc Gasol, una nova actuació bona del pivot de Sant Boi, que bé, aquest cop ha vingut amb victòria també als Grizzlies, que ja van 4-2, quals a l'oest, i que estan doncs, recuperant una mica el camí no? cap a la competitivitat que parlàvem i també doncs, cap a aquella sensació doncs, de ser un equip seriós, com havien estat sempre, i que de moment doncs, a play-offs veurem si allarga la ratxa, però com a mínim donant una bona imatge que era important aquest inici de temporada.
I tant que sí. Klay Thompson bat el rècord de triples en un partit NBA. Històric, Adri.
Bé, una de les imatges no, d'aquesta temporada ja ben segur, i bé, una altra fita d'un altre jugador dels Warriors, no? Si fa poc doncs, teníem a Curry brillant amb aquells més de 50 punts, ara tenim doncs, a Klay Thompson que un altre cop des del triple ens sorprèn amb 14 tirs de 3 i amb bé, un altre espectacle sensacional, no? De com amb molt pocs moviments, amb com sense gairebé tocar la pilota, es pot anotar i es pot fer amb molta solvència. És un jugador doncs, que ja ha sorprès amb grans actuacions des del triple, doncs, que sabem que és un anotador compulsiu i que no està als Warriors i està en l'altre equip sent la primera espasa, doncs seria segurament diferencial encara més del que és ara. I bé, seguim veient uns Warriors que bé, un dia és un Durant, un dia és Curry, ha estat Klay Thompson, té moltes armes, estan en un moment de forma espectacular els tres jugadors principals de Golden State i vaja. No sabem no, quin és el seu sostre, com sempre. Ens veiem doncs, molt segurs i més enllà d'aquesta exhibició de Thompson, és tot l'equip no, el que està brillant i estan tenint un inici de temporada molt, molt sòlid.
Aquest, Adri, és l'any de la joventut. Quina bèstia, aquest Doncic.
Sí, és complicat no, veure el sostre de Doncic ara mateix. 31 punts, 8 rebots, 4 assistències contra els Spurs, mitjanes doncs, que ja superen els 20 punts, els 6 rebots, les 4 assistències. I bé, més enllà de números, que no m'agrada parlar de números, però sensacions, no? Sensacions de ser el líder de l'equip, d'estar doncs, amb una maduresa impròpia d'un rookie de la seva edat i sobretot doncs, saber i ser conscients que el millor encara està per arribar, no? Que a nivell defensiu pot créixer, que a nivell físic pot augmentar aquesta musculatura i guanyar pes i guanyar doncs, encara més força, no?, per penetrar en situacions de contacte. I bé, tenir clar que ara mateix és pràcticament el líder de l'equip en quant a portar el tempo i en quant a dirigir, però que encara pot assumir més pilotes, no?, i que encara doncs, pot dirigir més l'ofensiva i veure'l destacar en un apartat que fins ara està fent-ho bé, però potser podríem esperar una mica més, no?, com són les assistències i el repartir joc, però vaja, actuacions com aquesta es repetiran, jo crec, i qui sap, no?, si no veurem alguna bestiesa millor de Doncic. Per ara, doncs, com vam dir la setmana passada, amb Ayton i amb Trae Young, segurament doncs, la tripleta de rookies més forta i a veure, segurament en anys, no?, que no veiem una tanda de rookies que comença tan fort, veurem si es mantenen, jo crec que sí, però molt bones sensacions i desitjant veure més dels joves de l'NBA.
I dels joves passem als veterans, perquè el director general dels Houston Rockets, Daryl Morey, que torna a temptar el madridista Sergio Llull.
Sí, un altre cop torna doncs, al tema bucle, no?, de cada any, i és recordar doncs, que Sergio Llull no està a l'NBA i aquest cop doncs, Daryl Morey, membre dels Houston Rockets, ha dit, no?, que el veu com un jugador que segurament en 31 anys, com han fet altres grans estrelles europees, acaba fent el pas, no?, ja que és habitual i és lògic que qualsevol jugador europeu de talent com és Llull doncs, acabi, no?, trepitjant l'NBA i que a més s'adapta molt bé al joc actual dels Estats Units. I coincidim amb aquestes declaracions i esperem, no?, veure Llull a l'NBA. Sé que és un cas doncs, d'un jugador que està al Madrid molt arropat, ho ha guanyat tot, ho té tot allà i llavors és entendible, no?, que de moment doncs, no hagi pogut fer el pas tot i poder. A nivell econòmic doncs, també el Club Blanc que segurament mantingui unes expectatives altes en Llull i segueixi doncs, apostant fort per ell els propers anys. Per tant, bé, és decisió del jugador al final donar aquest pas per curiositat i per veure quin efecte podria tenir Llull a Estats Units i als Rockets en concret, doncs seria interessant, no?, pels aficionats veure si es decideixen els propers anys a fer aquesta passa, però vaja, de moment el jugador doncs, segueix lluint a Europa i segueix treballant, no?, els aficionats del Real Madrid.
Adri González, deixem els jugadors de banda perquè hi ha novetats a les banquetes de l'NBA, oi?
Sí, en clau de moviments doncs, tenim el primer i sorprenent moviment de banqueta i és a Cleveland Cavaliers que aquesta matinada ha aconseguit la seva primera victòria però abans d'això ha decidit destituir a Tyronn Lue, l'entrenador doncs, amb el que van aconseguir el seu anell. És una decisió doncs, que sembla una mica prematura per com s'han donat les coses a Cleveland. Al final doncs, és un equip que sense LeBron James sabíem que baixaria de prestacions i així ha estat, no? Ara mateix doncs, són dels pitjors equips de NBA. S'ha, doncs, a més, lesionat Kevin Love i ja està ara mateix de baixa. Per tant, l'expectativa tampoc és que fos gaire més alta, no?, del que estàvem veient ara. I, a més, doncs, recordem que és una part de la temporada on els equips encara estan acabant de funcionar i, òbviament, refer-se de la baixa de l'Euron doncs, no és fàcil, no? Sí que és cert, doncs, que sabíem que Tyronn Lue era més un gestor de caràcters i d'egos que no un entrenador. I ara mateix doncs, sembla que els Cavaliers volen començar a reconstruir la franquícia i bé, de moment aposten per Larry Drew, l'assistent que hi havia al marge dels Cavaliers. I bé, veurem si és una transició momentània o si finalment decideixen començar algun altre entrenador perquè es faci càrrec de la franquícia durant aquesta temporada.
Perfecte. No et trobem més temps, Adri. Et vull preguntar per acabar pel comiat de Manu Ginóbili, un expert en bàsquet d'NBA com tu. M'imagino que molt expectant, no?, d'aquest acte.
Sí, ja per acabar parlem de dues petites fites i coses a destacar, començant doncs, perquè Manu Ginóbili veurà la seva samarreta, el seu número 20, penjant de l'estadi de Sant Antonio Spurs a partir del 28 de març de 2019. I és que davant dels Cleveland Cavaliers, el gran jugador antic que aquesta estiu ha decidit retirar-se, doncs tindrà la retirada de la samarreta típica que doncs, no s'ha fet esperar més. I ja l'any que ve doncs, podrem viure de la mà dels Spurs. Al final doncs, és una decisió lògica, esperable. És un jugador que ha estat la cara de la franquícia durant molts anys junt amb Tony Parker i amb Tim Duncan. I bé, no podem parlar més que bé de Ginóbili. Qualsevol cosa que diem es quedarà curta i vaja. Volem no veure ja aquesta cerimònia i tornar a veure a Menudo de les pistes un altre cop.
Gràcies, Adri González, expert en NBA. Fins dimecres que ve al Bàsquet al Dia. Bona nit.
Una abraçada, bona nit.
Ho deixem aquí. Gràcies, José Matosas, al control. Gràcies, Xavi Pagan, a la producció. I a tots vosaltres per seguir el Bàsquet al Dia. Tornem demà passat per seguir vivint el programa i us desitgem una bona festa de Tots Sants. Adéu-siau.
Bàsquet al Dia, amb Borja de Maria, amb el suport d'Endesa.